Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El ple municipal de maig s'ha celebrat aquest dilluns amb un ordre del dia curt, amb només 19 punts. La proximitat amb el ple d'abril, que es va celebrar dilluns passat per l'ajornament provocat per l'apagada, ha fet que la sessió hagi estat més ràpida del que és habitual. Com a temes destacats, el ple ha donat llum verda al nomenament d'Anna Maria Ossa com a jutgessa de pau dels pròxims 4 anys. Ha estat l'única persona que s'ha presentat per ocupar el càrrec que ja havia ostentat en el darrer mandat. També s'ha aprovat la memòria tècnica per instal·lar llum a la futura passera sobre la riera de Can Cabassa. En clau mirassolenca, el ple també ha aprovat el projecte per pacificar l'Avinguda de Madrid i el carrer de Mirasol. L'Ajuntament de Sant Cugat també ha aprovat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, reafirmant el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones d'aquest col·lectiu. El text alerta de l'augment de la violència i les discriminacions i fa una crida a la ciutadania a combatre l'odi i a participar activament en la construcció d'un espai segur i inclusiu per a tothom. La declaració ha comptat amb el suport de Junts, Esquerra, el PSC, la CUP i En Comú Podem. D'altra banda, el PP i Vox hi han votat en contra. Les inscripcions per al concurs d'arrossos de la Festa Major es poden formalitzar entre ahir, dilluns, i aquest dissabte a les 23:59. Enguany, la iniciativa celebra la 44a edició i amplia el nombre de participants a 270, 10 més que l'any passat. Per participar, cal emplenar el formulari al web de l'organització. D'entre tots els inscrits, es farà un sorteig el 6 de juny per determinar qui participa. El ple municipal de Sant Cugat ha aprovat aquest dilluns la memòria tècnica per instal·lar llum a la futura passera sobre la riera de Can Cabassa, entre els carrers de l'Everest i del Cadí. L'actuació té un pressupost de 7.900 euros i un termini d'execució de 6 setmanes. Aquest nou tram d'enllumenat complementa el projecte inicial de construcció de la passera, sorgit dels pressupostos participatius, però que no incluïa la il·luminació. La decisió de completar-lo amb llum neix de les marxes exploratòries organitzades per l'Oficina de Participació Ciutadana, centrades en la seguretat i la perspectiva de gènere. La passera, que connectarà l'Avinguda de Can Cabassa amb el carrer de Joanot Martorell, travessant la riera, està ubicada en sòl de propietat municipal i de domini públic. I de moment això és tot. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que la GI-550 es dona pas alternatiu a Arbúcies per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. L'autopista P7 hi ha 4 quilòmetres de retenció a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un vehicle avariat que ocupa el vorel. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. També hi ha retencions a la mateixa autopista P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha Quesa Renyola en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la B23, aquesta via va carregada de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions per Montcada a Barcelona en sentit sud. A la 27, retencions a Constantí en sentit Tarragona per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca al Port i de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Mireia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Si una cosa sentim aquells qui ens dediquem a la ràdio és una passió per la nostra feina que de vegades costa d'explicar. Una passió que la major part de vegades ens ve de molt joves. Marxem als estudis del Prat Ràdio. Víctor Asensio, molt bona tarda. Amb qui ets?
Bona tarda, sóc amb dos joves que s'han llançat a un projecte a les zones amb la mateixa passió amb què van començar molts de nosaltres i això és sempre una alegria. Anem a presentar aquests dos tòtils que tinc aquí al costat. Lola Monés, bona tarda.
Bona tarda.
I Oriol Mogas, bona tarda.
Bona tarda.
Perdoneu la brometa per dir-vos tòtils. Al final això és el nom que coneixem el vostre programa, és el títol del vostre programa i és el programa Revelació d'aquesta temporada al Prat Ràdio. Enhorabona per aquests tòtils.
Gràcies.
De seguida parlem del programa, però aquí al Connectat sempre ens agrada parlar una miqueta de la vostra trajectòria. Sou molt joves, per tant, tampoc teniu tanta experiència per explicar-me, però evidentment ens agradaria saber una miqueta d'on veniu, què esteu fent. Primer de tot, com us heu conegut vosaltres dos?
Ho expliques tu, això?
Jo crec que tu té més gràcia.
Val, jo, la meva millor amiga, portem molts anys que ens coneixem, i, bueno, va haver-hi un dia que va conèixer l'Oriol i es van fer nòvios. Llavors, al principi, no ens queia massa bé.
No.
Comença així la nostra història, però bueno, al final, enemies to lovers.
Ens sí, ens vam començar a venir coses en comú, tenia moltes coses en comú que no sabíem, i al final...
Aquí estem.
Sí, aquí estem.
Tots dos sou del Prat?
Sí.
De tota
sí.
la vida, eh?
Bueno, o sigui, jo vaig néixer a Vegas.
Vale.
Però tota la meva família és del Prat de tota la vida.
Vale.
Llavors després vam tornar.
Perfecte. O sigui, no us havíeu trobat mai al Prat, o potser alguna vegada us havíeu creuat?
No,
perquè
record.
No anàvem ni a classe junts, ni al mateix institut, ni
però
res.
Però tot i ser joves, no? Que al final més o menys es coincideixen en espais. Ara parlarem del jovent aquí al Prat, perquè és un tema molt recurrent, de com viure la joventut al Prat. És molt complicat amb els espais d'oci, però ara en parlarem. Què esteu estudiant?
Jo, comunicació audiovisual a l'Autònoma.
Jo estic fent un doble grau, el grau de comunicació audiovisual i gestió d'informació i documentació digital a la UB.
Per tant, aquest àmbit de la comunicació sempre us ha cridat l'atenció? És una cosa dels últims anys? Com ha sorgit això?
Bueno, a mi a nivell personal sempre m'ha cridat l'atenció. Sí que, de fet, el podcast neix que tots dos, justament, vam fer, tot i no fer la mateixa carrera en el mateix lloc, fèiem la mateixa assignatura alhora. Llavors, de ràdio, justament, que no ho he dit. Llavors, per això va néixer els tòtils, la veritat.
Sí. Bueno, jo personalment sempre... m'havia inclinat més pel vessant de la comunicació, més a la fotografia fixa, però sí, va ser això, fer la signatura de ràdio, i els dos vam coincidir que ens agradava molt i vam dir, doncs, per què no, no?
Per tant, sempre us ha agradat la ràdio. És una cosa, heu escoltat activament la ràdio des de petits, allò, al cotxe potser, no?, alguna
sí.
vegada...
Sí, sobretot jo, personalment, sempre a casa s'han escoltat les retransmissions de Catalunya Ràdio del Barça. Llavors potser és d'on més d'aquí de la ràdio.
Tots dos sou molt del Barça.
Correcte.
Sí.
Ja us hem vist alguna vegada amb la samarreta, no? Heu celebrat
sempre.
Molt aquests dies?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Enhorabona als culers. I ara sí, parlem del programa de ràdio, dels tòtils. Com sorgeix la idea de fer un programa de ràdio?
Bueno, jo crec que va ser una mica la iniciativa de la Lola, que un dia em va venir... i teníem una inquietud per fer alguna cosa, no? De, ja pot ser com fer fotos o crear alguna cosa nostra. I vam veure pues, l'oportunitat de la ràdio del Prat i vam dir, pues, per què no, no? Vam fer un programa de ràdio. I en un principi va ser com una proposta així de veure si ens diuen que sí. I com vam confiar en nosaltres, doncs ja vam desenvolupar un projecte així com amb ulls i cara.
Sí, perquè a més com que, o sigui, tot i que al principi no ens caiguéssim bé, crec que junts som una parella bastant curiosa perquè som molt diferents i de fet tothom que ens veu sap que ens relacionem com que ens estimem molt, però des de punts com jo sóc molt... i l'Oriol és molt calma, llavors com podria ser una combinació divertida, jo vaig pensar.
I ha funcionat això amb Antena? S'ha complert
sí.
aquestes expectatives?
O? Jo crec que sí, jo crec que sí. Sí, a vegades l'Oriol m'ha de calmar de Lola, no diguis aquesta bestiesa, jo...
I a vegades t'ho animes una mica, l'ambient.
Sí, clar.
Quins són els vostres referents a la ràdio?
A veure, per una part, que no surti d'aquí, rotllo, jo sí que és veritat que tot això d'adolescents.cat, XL, després, com que sí que m'ho he menjat bastant, però... És que no em sé els noms dels programes, jo. Però el de... Bon dia, Catalunya, són 7:45 del matí.
Matí a Catalunya Ràdio.
Sí, això.
Aquest és dels més senzills, dels programes de ràdio, yeah. Matí a Catalunya Ràdio. Sí, sí.
jo, pues, el que he dit abans, les retransmissions de ràdio de la TDT, la TDP abans, i també escoltar els matins de Catalunya Ràdio amb la Mònica Terribas a les 8 del matí anant a l'institut, també recordo bastant.
A mi el suplement també m'agrada molt.
Per tant, ràdio en català, eh?
Sí. Jo crec que mai he consumit ràdio en castellà, potser el típic de los 40 de música, sí, però d'escoltar...
Potser emissores en castellà només per emissores musicals, però en general tot ràdio en català.
Uh-huh. Això també ho voleu transmetre en el vostre programa al final, no? Que sigui un programa en català, sempre coneixent la realitat sociocultural del Prat, no? Que molta gent parla sempre en castellà. Vosaltres heu apostat per fer un programa per jovent, per a jovent, en català.
Sí, o sigui, nosaltres també... partim molt de la base de, al final, nosaltres som catalanoparlants al Prat, que això, bueno, és un tema, no? Però també com volem reivindicar el català del Prat, del Baix Llobregat, que molts cops és molt castellanitzat, i tot i així és un bon català, no vol dir que sigui més dolent, i també, pues, aquest any hem portat molta gent del Prat que també parla català, que entén perfectament, tothom entén el català, i que s'ha esforçat la majoria de gent a parlar català i parlar el seu català, i com animar-los a... que no passa res perquè les elles... jo tampoc les faig bé, saps? I a casa he crescut en català i no passa res. Doncs pues una mica per aquí.
Sí.
Quin és l'objectiu dels Tòtils? Què voleu aconseguir quan entrem en antena, quan obriu el micro? Què voleu transmetre? Perquè és un programa per jovent.
Jo crec que... què volem transmetre? Potser el nostre punt de vista, no? Com veiem les coses, portar coses que ens agraden, no? Transmetre una mica com som la Lola i jo, que pel fet de que siguin diferents, això significa que transmetem una varietat de coses molt àmplia. I jo crec que la gràcia és això, no? Que al final els Tòtils és com una cosa molt nostra i simplement doncs anem transmetent el que nosaltres veiem, el que ens interessa, el que creiem que pot agradar, el que creiem que pot ser interessant. Jo crec que aquí està bastant la gràcia, no, del programa.
Sí, al final som dues persones més parlant una mica del que els interessa. Si no hi ha res que ens diguis... bueno, fem una creació supergran d'això, però sí que crec que, per exemple, amb tota la gent que hem portat, com connectem molt bé amb tothom, llavors jo crec que, en part, això és la gràcia. I al final, pues, no sé, també introduir-nos una mica en el món de la comunicació, que és el que volem acabar-nos dedicant.
Sí. Mm-hmm.
Aquí a la ràdio faltava aquesta part de la graella, una graella jove, perquè al final moltes de les persones que col·laboren doncs ja tenen una edat o porten molts anys fins i tot fent ràdio. Vosaltres acabeu de començar, porteu aquesta visió jove i això us ha portat també a col·laborar amb l'Altra Veu, que és aquest festival de cultura jove que es fa aquí al Prat. I heu participat de forma molt diversa, no? Heu fet programes una mica centrats en aquest Altra Veu i a més heu participat en el que és el propi festival. Expliqueu-nos com ha estat aquesta experiència.
Bueno, experiència curiosa i totalment nova a les entrevistes perquè, bueno, a part de que no havíem fet entrevistes prèviament abans del programa, passar d'entrevista potser una persona o dos, entrevistar de cop aquí 7, 8 persones, fins i tot 12 l'altre dia...
13.
13 persones a la vegada, doncs és una experiència única, no?
I curiosa, sí,
i curiosa.
Sí.
I complicat, eh?
Molt complicada.
I complicat que no parlin 3 alhora, o sigui, no ho entenien, no ho entenien.
I l'experiència de fer el programa allà, la veritat és que molt divertit, perquè a sobre doncs, ens van oferir la possibilitat d'anar amb el micro inalàmbric i això va ser divertit.
Va ser molt divertit.
La llibertat de poder anar preguntant al primer que passés el que pensava l'Altra Veu o coses així.
I a més que crec que com va ser el primer cop que l'Oriol i jo vam fer sols una cosa de ràdio com fora, completament com que el Pico ens va ensenyar a muntar-ho, bueno, li va ensenyar l'Oriol m'ho va ensenyar a mi, ho vam muntar sols, no sé què, ho havíem de gravar sols, llavors ja com tots sols, llavors com a veure com ens en sortim. Jo crec que això és el més xulo. I també vam fer farem el vídeo resum de l'Altra Veu. Mm-hmm. O sigui, vam fer tot el que podíem fer, vam dir, sí, ho farem.
Això, bueno, forma part també d'aquesta passió quan comences a la ràdio, que tots hem tingut, i que tots intentem mantenir aquesta flama de la ràdio, i que m'encanta veure-us perquè us veu, que el vostre projecte us encanta i de fet us agrada tant i jo crec que ho heu fet tan bé que heu estat un dels finalistes del pitching d'Idea Ràdio de la cadena SER Catalunya, que va estar aquest cap de setmana, si no vaig errat, no?
Sí.
Com ha estat això, el fet de poder participar?
Llarg.
Sí, bueno, al principi crec que va ser l'Imanol, si no recordo, que ens ho va enviar, i et vas encarregar tu.
Sí, o sigui, jo gestiono bastant tema producció a nivell contacte i tot, perquè m'agrada molt fer aquesta part. Llavors vam agafar l'escaleta del nostre programa, la vam editar una mica perquè teníem número, o sigui, com màxim de paraules, i els hi vam passar. Sí que és veritat que també sóc un desastre i se'm va passar el plaç d'enviar-ho, però em van dir, vinga, que allarguem les dates. I sí, vam quedar finalistes, cosa que ens va sorprendre. Jo crec que ja no ens en recordàvem del concurs perquè l'havíem enviat bastant, dos mesos o així enrere. Vam anar, havíem de veure totes les presentacions de com 22 podcasts i la veritat és que no vam guanyar, però és que hi havia molt nivell i de fet vam esbrinar, o sigui, vam endevinar quines persones guanyaven. Vam
veient dir, el nivell, no?, veient els projectes de...
Vam dir que aquests tres guanyen i van guanyar. Que potser alguns no eren els que nosaltres volíem, però per gustos, però sabíem que aquells tres guanyaven.
Ara esteu també, no?, esteu començant a plantejar un altre projecte, un projecte potser més seriós, no és ja els Tòtils, que té aquest àmbit més d'humor, no?, al final també més distès. Esteu en un projecte que és més periodístic. Expliqueu-nos aquest, com sorgeix aquesta idea del Nascudes Aquí. És un projecte que opta o que vol optar a finançament de la xarxa.
Sí.
Bueno, jo crec que neix en un punt de fa un parell de mesos, on, si no recordo, el discurs de l'Eudard Solà,
sí,
potser el guionista de Casa en Flames,
correcte.
Després, justament, vam fer el debat a la Torre del xarneguisme i, paral·lelament, es va estrenar a 3CAT el documental de
Revolució
304 de la Minya Mal. I, aleshores, se'ns va com plantejar aquesta pregunta de què significa ser català o què és un bon català o tothom pot ser català... I llavors aquestes preguntes jo crec que és una mica el que volem transmetre en aquest programa, no?, de potser prejudicis de no ets blanc o blanca, ja no ets català, no?, aquests prejudicis que potser tenim interioritzats de manera inconscient, com explorar-los una mica, veure els punts de vista de les persones que pateixen potser aquestes discriminacions i en general això, no?
Sí, també ens va passar que pues, aquí els Tòtils com ho reivindicàvem tot, però vam acabar veient que érem els dos catalanets blanquets de turno, fent la reivindicació que potser... O sigui, que està bé que la fem, però que el micro no ha de ser nostre en aquest espai. Llavors, pues, això vam pensar pues, que seria una bona idea donar el micro a aquesta gent que ho viu tot en primera pell i que, pues, que són d'aquí. Sobretot ens hem centrat en... Bueno, per això diu Nascudes Aquí el títol, filles d'emigrades. O sigui, no és gent que hagi migrat cap aquí, sinó gent que ja ha nascut aquí.
Que ja és catalana,
exacte,
no?, de naixement.
Sí.
I, a més, sortiu de la zona de confort del Prat, no?, una mica?
Sí.
I expandiu aquesta mirada, oi?
Sí, no ens volíem centrar només en el Prat, perquè tot i que sí que pues, hem crescut aquí i aquí hi ha molta varietat cultural, volíem també fer una mica com més a àmplia mirada, centrant-nos en barris i pues, petites poblacions, crec que són barris, al final... De diversos llocs de Catalunya. També per desmitificar només com àrea metropolitana, sinó com una mica que a tota Catalunya hi ha diversitat i potser depèn de la zona de Catalunya hi ha més racisme, més xenofòbia o n'hi ha menys.
Doncs aquest projecte que tant de bo, no?, tingui aquest reconeixement, que pugueu participar del pitching i tant de bo també aconseguir aquest finançament, que pot anar molt bé per tirar endavant un projecte com aquest i que demostra que de Tòtils només teniu el títol del programa, vosaltres dos.
Bueno, som bastant Tòtils.
Hi ha moments per tot.
Sí.
Correcte.
Doncs bueno, Lola Monés i Oriol Mogas, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i encantats d'escoltar-vos, de conèixer aquesta passió que teniu per la ràdio i tant de bo que els vostres projectes funcionin molt bé al futur. Bona
gràcies.
Tarda.
Gràcies.
Bona tarda.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
We'll be right back. y una mira, tiene una cara de loca.
El CatLab és el primer laboratori de l'Estat en rebre la certificació de Laboratori Vertis Sostenible. El nostre company Sergi Estapé en parla ara amb el seu director adjunt. Molt bona tarda.
Bona tarda, doncs, per parlar de que el CatLab ha esdevingut el primer laboratori de l'Estat en aconseguir aquesta certificació Laboratori Vertis Sostenible. Parlem amb el seu director adjunt, el doctor Raül Santamaria. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs expliquem una mica en què consisteix aquesta certificació.
Bé, la Federació Europea de Laboratoris Clínics ja fa un temps que va organitzar un comitè que gestionés tot el tema de laboratoris verds i sostenibles per afavorir que des de l'àmbit dels laboratoris clínics es treballés envers a una millor gestió ambiental i de sostenibilitat. I van crear aquests certificats, que li diuen Green Labs, de Laboratori Verd, que el que venen a fer és a certificar que un laboratori clínic fa una sèrie de mesures i una sèrie d'accions per aconseguir que l'activitat del laboratori tingui el mínim impacte possible a nivell de medi ambient i a nivell de la màxima sostenibilitat.
Mm-hmm. Això una mica més ampliat, què significa? És a dir, que hi ha una sèrie de recursos de cara doncs, a serveis d'alta qualitat a pacients, a metges, que més o menys que diríem que representa per a la seva feina.
Clar, hi ha una sèrie de blocs que s'han de complir per poder aconseguir aquest certificat i són uns blocs que van principalment dirigits a tot el tema de gestió de l'energia, gestió de l'aigua, gestió dels residus, tot el que fa en quant a formació de tot el personal que treballa al laboratori i el que vol aquest tipus de certificat és doncs, això, que s'aconsegueixi una menor generació de residus, un menor consum d'aigua i consum d'energies i també des del punt de vista dels metges i dels pacients doncs que tota la gestió del laboratori tingui aquests estàndards de qualitat que permetin doncs, que de cara a les proves que es fan i dels consums que es fan estigui tot el màxim optimitzat possible. És a dir, si en lloc a l'hora de fer una extracció d'una mostra de sang, si amb un tub de sang ho podem fer tot en lloc de tres tubs, doncs millor, no? O si amb un pacient s'havien de fer diferents proves i en lloc de fer-ho en diferents dies ho podem fer tot en un únic dia, doncs això també millora, no? O sigui, tot i que el certificat està pensat des d'un punt de vista del medi ambient i la sostenibilitat, és veritat que també té un impacte en els metges i els pacients perquè es fa una gestió de la demanda i del control de l'activitat que es fa al laboratori per afavorir també el servei que reben els pacients.
Mm-hmm. Aquesta certificació també diríem que va destinada o serveix també per evidenciar doncs, també que hi ha una implicació dels proveïdors no? en tot el procés per minimitzar aquesta petjada de carboni.
I de fet, quan un pensa en el laboratori i es comença a plantejar un tema com aquest, que és el de la sostenibilitat i la gestió del medi ambient, sempre tens la sensació que el que ja estàs lligat de mans perquè depens dels proveïdors. Al final, el laboratori pot fer una gran gestió dels seus consums, però si el proveïdor amb el que treballa té uns equips que no són gens sostenibles, són uns equips que consumeixen molta aigua, molta electricitat, o generen molts residus, doncs des del laboratori poca cosa podrem fer. Llavors sí que, en aquest sentit, aquest tipus de certificat també el que recull és com el laboratori gestiona davant dels proveïdors aquesta necessitat de que tots treballem de cara a reduir residus i a millorar l'impacte ambiental. I, per tant, sí que és necessari doncs, una sèrie d'implicacions en quant a que a l'hora de fer concursos, d'escollir un proveïdor o a l'hora de treballar amb determinats equips, des del laboratori fem aquesta pressió perquè els proveïdors també s'adaptin i millorin els seus recursos.
Mm-hmm. Tot això no és, suposo que no és tasca d'un dia ni feina, perquè de fet des del 2002 que TLAP ja disposa d'un sistema de gestió ambiental mitjançant la certificació sota la norma ISO 14001, és a dir, que és una cosa que no es fa en dos dies, no?
No, sí, de fet, la feina que vam fer per la ISO 14001 potser va ser més important perquè va ser quan vam arrencar tot aquest tema de la gestió ambiental i en aquell moment ens va portar molta feina, no?, perquè la ISO requereix molta documentació, requereix molta implicació de l'empresa i dels treballadors en quant a aquest tipus de millores i per tant, arrencar normalment és el que més costa, no? És veritat que un cop teníem ja aquesta certificació de la ISO, aconseguir aquest certificat específic, que és un certificat genèric en quant a gestió mediambiental, i ara el que hem aconseguit és aquest certificat específic de laboratoris clínics. Els requeriments que fa són més específics en quant al tipus d'activitat que fem nosaltres, no? Que generem doncs, molts residus químics o molts residus biològics, és una cosa molt específica dels laboratoris, no? I per tant està més enfocat al tipus de feina que nosaltres fem. Però clar, això ja la ISO 14000 la vam aconseguir l'any 2022 i ja vam seguir-la, per tant parlem que ja fa 4 o 5 anys que estem treballant amb aquests temes i el resultat d'aquesta certificació és la conseqüència de tota la feina feta prèviament.
I a nivell de laboratori, aquest laboratori, aquesta certificació, tenint en compte que és el primer que ho obté en tot l'Estat, què pot suposar? Li suposa que els hi vingui, no sé, que tinguin més feina? Què pot suposar?
Bueno, nosaltres principalment ho fem sol·licitem aquest tipus de certificat, ho fem sobretot per un tema d'ètica i de voluntat d'actuar com a pioners en quant a que la resta dels laboratoris també vagin cap aquí, no? És que tots ens posem en un mateix camí, perquè al final que una empresa o un laboratori sol faci aquest tipus d'accions no té grans efectes, no? Però en canvi si cada cop som més els que ho anem complint, doncs és quan realment, primer, aconseguirem que els proveïdors ens facin cas, perquè un laboratori sol, doncs, difícilment que un proveïdor canvi la seva manera de treballar, i després l'efecte en el que no és tot, sinó que serem molts, no? Nosaltres sí que, després, de cara a participar en concursos d'activitats o de poder fer estudis, no? Com a laboratori també participem en molts diferents tipus d'estudis i validacions d'equips i de tècniques. Clar, tenir aquest tipus de certificats sempre ajuda, perquè si una casa comercial o un centre d'investigació busca un laboratori de referència, el fet de tenir aquest tipus de certificats dona reputació i dona més fiabilitat en quant a la feina que es fa dins del laboratori.
Mm-hmm. De fet, el sector sanitari és un dels sectors que fa una aposta, no? per ser, doncs, tenir aquesta sostenibilitat, per anar a buscar doncs, el residu zero, etc. No?
Sí, clar, al sector sanitari s'ajunten diferents coses, que al final fer el Tetris de que tot funcioni a vegades és difícil, perquè tots volem que sigui barat o el que fem, volem que la qualitat sigui molt bona, i ara doncs, a sobre afegim aquest requeriment de la sostenibilitat, no? I sembla que a vegades aconseguir la quadratura del cercle pugui ser difícil perquè normalment sembla que la qualitat no pugui anar lligada amb que les coses siguin econòmiques, no? Però sí que si es fa l'esforç i des de les direccions dels centres i des de la voluntat a l'hora d'escollir quin és el camí que ha de seguir el laboratori, això es posa dins dels objectius, doncs és una cosa que es pot acabar aconseguint i no implica una gran despesa econòmica, almenys si es fa al llarg del temps. Està clar que intentar-ho aconseguir ràpid en mig any, en 6 mesos o en un any, potser sí que implica una gran inversió econòmica, però si això es planteja com un tema de llarg recorregut, de que cada vegada que toqui renovar algun equipament o toqui fer algun canvi en alguna tecnologia, un dels criteris per tenir present la decisió sigui el criteri mediambiental, doncs sense fer cap gran inversió econòmica es pot aconseguir.
Recordem que CatLab té el seu origen l'any 2008, és el resultat d'una integració dels laboratoris de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i del Consorci Sanitari de Terrassa, i bueno, des de llavors ha anat creixent, no? I ha anat incorporant altres laboratoris, no?
Sí, sí, al llarg dels anys hem anat incorporant activitat. Ara actualment doncs, treballem tota la zona del Vallès Occidental, treballem també amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, i tot el que és l'activitat primària de l'àrea la estem realitzant nosaltres. I sí que és veritat que al llarg dels anys cada cop ha anat pujant tota l'activitat que fem.
Uh-huh. En total, si no m'equivoco, té 4 laboratoris, que 3 estan en centres hospitalaris, i llavors hi ha el central, que és està ubicat al Parc Logístic de Salut, no?
Sí, a Viladecavalls és on tenim el laboratori central, i és on es fa el gran gruix d'activitat, sobretot doncs, pel que fa a l'activitat de primària, no? dels centres d'atenció primària, però també una activitat especialitzada que puguin requerir els hospitals o diferents tipus d'especialitats es realitza a Viladecavalls.
Doncs, doctor Raül Santamaria, director adjunt del CatLab, moltes gràcies per explicar-nos aquesta certificació de laboratori verd i sostenible per a l'empresa, i també doncs, per explicar-nos una mica d'on surt i què es dedica aquest laboratori. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc la Júlia de Ràdio Sabadell i recomano la cançó de Lotus, de la Muixca, perquè doncs, és l'hora de berenar i no hi ha millor galeta que la Lotus, i perquè també aquest cap de setmana començarà el Festival Observa i una dels caps de cartell és la mateixa Muixca. I tu jugues a portar la contrària, l'únicem amb l'aire, cariño, crec que no et queda gaire. Te planta Lotus perquè estigues al tanto. No m'aguanto. Però mi amor, no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estiguis al tanto.
Perquè estiguis al tanto.
Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. Que seràs tu la indicada, ja ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus. Que si és per perdre-te, som a prop.
Són per tu les lotus, lotus, lotus.
Ets tu la indicada, ja ho noto.
Són per tu les lotus, lotus, lotus.
Tu vaciles quan jo m'aproc. No hi ha avui mai res semblant. Clar que és per tant, tu i jo som notícia com Fabrizio Román. No, no, quan em mires des de dalt, com pot ser que siguis tan sexy i elegant? Lo fàcil sempre és deixar-ho córrer, mà, deixar-ho anar. Lo fàcil sempre és deixar-ho córrer, mà, però ho he vist clar. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigues al tanto. Però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estiguis al tanto.
Perquè estiguis al tanto.
Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. Que seràs tu la indicada, ja ho noto. Són per tu les lotus, lotus, lotus. Que si és per perdre temps som a prop.
Són per tu les lotus, lotus, lotus.
Ets tu la indicada, ja ho noto.
Són per tu les lotus.
si las paño macabro.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the end,
I wanna travel like Han Solo, like Han Solo. I wanna catch a plane to Disneyland. I really miss when we used to get out, but in the end, I just wanna go to Apollo, go to Apollo. I wanna get drunk with my best friends. I really miss when we used to get out, but in the end,
I really, really miss my mom. Cause I'm so sick and tired of drama,
tired of drama.
I don't wanna wear pajamas,
wear pajamas.
I think I'm going bananas in my room,
but in the end, I wanna travel like Han Solo, like Han Solo. I wanna catch a plane to Disneyland. I really miss when we used to get out, but in the end, I just wanna go to Apollo.
Connectats amb Carme Reverte.
Aquest 27 d'abril, coincidint amb la celebració de la Mare de Déu de Montserrat, ha tornat a ressorgir un debat antic però encara viu. Quin era el color original de la moreneta? Un estudi de 2001 afirma que originàriament era blanca i que el color fosc és fruit de l'envelliment, el fum dels ciris i diverses restauracions. Però hi ha veus crítiques amb aquesta versió oficial. Marxem fins a Badalona per parlar amb Jordi Salat, escriptor badaloní, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Jordi Salat. Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Com va començar el teu interès pel simbolisme de la moreneta?
Bé, de fet va començar perquè jo vaig estudiar quan tenia 10 anys en una escola que es deia Nostra Senyora de Montserrat, era d'uns frares caputxins, i allà cada diumenge anàvem a la capella del col·legi i allà hi havia una verge negra i jo li vaig preguntar a un frare, no? I dic, escolta, per què és negra? I em va dir, això és el fum. Però jo en aquella època feia d'escolanet i la tocava i jo veia que els peus, les mans i la cara eren negres, però el vestit no. I allò, aquella negró no era de fum, perquè jo sé com és el fum d'una cosa. I se'm va quedar com una intriga, com un interès, i no m'ha abandonat mai. Pensa que ja en tinc 70 sí. I tota la meva vida he estat mirant i m'he trobat altres verges negres i he estudiat aquest tema.
I què et va fer sospitar que la versió oficial del color original de la Mare de Déu podria ser errònia?
Això que t'he explicat és que a mi no m'encaixava amb el fum i l'altre és que vaig veure, jo durant molt temps pensava que només n'hi havia una de negra, de Montserrat, no? Però després vaig descobrir que n'hi havia d'altres i no solament a Catalunya, sinó a la resta de la península Ibèrica i a Europa, i vaig tenir la sort de descobrir un llibre que es diu L'enigma de les vírgenes negres de Jan Winen, i allà vaig descobrir un món, no? Clar, vaig descobrir que aquestes imatges, aquestes icones que es van a començar a aparèixer a trobar en el segle, jo diria que del segle X al segle XIII o XIV, doncs tenien al darrere un coneixement que a mi m'hi sentia identificat, però no és el que m'explicaven a l'escola, no? I encara ara penso que ens estan adulterant el simbolisme d'aquestes imatges, que després, sí, amb les preguntes anirem descobrint des del meu punt de vista, clar.
Un estudi diu que, doncs, que això, que afirma que originàriament era blanca i que el color fosc és fruit de l'envelliment, del fum, com tu has mencionat. Per què discrepes d'aquesta anàlisi?
Perquè conec els que van fer aquesta anàlisi, sé quines idees tenen. El primer que em vaig preguntar és qui són aquesta gent que diu això i per què ho diu. I clar, aquesta gent, els que diuen això, justifiquen amb arguments científics, que jo crec que són falsos, jo i molta gent, per amagar un coneixement que consideren herètic. I tot això fa molts anys que ve. I ja va començar el Concili de Nicea al segle IV i es va accentuar moltíssim pel que fa al tema de les verges al Concili d'Efes, al segle V.
I hi ha altres verges negres a Catalunya?
Sí, home, i tant. Mira, hi ha verges negres, per exemple, a Barcelona. Nostra Senyora de la Mercè, originalment era negra. A Montgrony, Nostra Senyora de la Llet, i totes es deien originalment Nostra Senyora.
Tenim... I saps el motiu pel qual es deia Nostra Senyora?
Sí, això ve perquè les verges negres estan relacionades amb un culte pagà, un culte molt antic dedicat a la deessa Astarté. I la deessa Astarté se li deia Senyora del Cel. Per això, antigament, el que és la mater, la matèria, la que s'identifiqui amb la saviesa, se li deia senyora. D'aquí ve, per cert, en català, el seny, el senyor, que és el masculí, la senyora, l'ensenyament i la senyera, que molta gent no sap que això està... Per això és que la Verge de Montserrat, si és patrona de Catalunya, és perquè, a més, va associada als quatre pals. Fixa't que estan amb uns tronos que tenen quatre pals, els tronos d'aquestes verges negres i romàniques, tant les negres com les blanquejades. Llavors, això fa referència als quatre elements. Tot el que hi ha al darrere de les verges negres fa referència a una concepció zodiacalista, en el que el concepte de Déu es basa en el Nou Testament i discrepa de lo que ens fan creure de l'Antic Testament. Tot això es va discutir al Concili d'Efes i allà va ser on es va començar a dir el nom de Mare de Déu. No es deia així. I allà va haver un cisma. Els nestorians no ho van acceptar perquè van dir que no s'havia de dir Teotokos, Mare de Déu, sinó Christokos, Mare de Crist. I es va discutir una cosa molt important, que és el concepte de Déu. Si el concepte de Déu és el del Nou Testament com a Pare Celestial o el de l'Antic Testament, que és Javé o Jehovà. I els nestorians no van acceptar que fos Jehovà ni Javé. I que, per cert, després els càtars també van dir el mateix. Els càtars també en aquest sentit deien que Javé no és Déu, Déu és el Pare Celestial. I aquí és on entra el concepte aquest de les verges negres com a deesses celestes, saps?
Se les anomena Mare de Déu, Nostra Senyora, Verge... Com és que se les pot anomenar de diferent manera? Té algun sentit, això?
Sí, una mica en el que t'acaba de dir, que és relacionar-les amb aquesta deessa pagana antiga, no?, que era la Senyora del Cel. Però fixa't que, per exemple, a Catalunya, des de fa uns anys... A mi em sap molt greu haver de dir, ens estan adulterant aquesta concepció. Perquè això de Mare de Déu només ens ho diuen aquí i ja voldria saber jo des de quan i qui ho va fer, això. Bueno, ho sé, però no m'atreveixo a dir-ho perquè no tinc ganes de buscar-me problemes. Però fixa't, els anglesos li diuen Our Lady, Nostra Senyora. Els occitans, que tenim unes arrels compartides amb els occitans, li diuen Nostra Dona. Els francesos, Notre Dame. Que potser és moment de que diguem que la Verge de Notre Dame és de Nostra Senyora del Pilar, i això continuï dient. Llavors, aquí a Itàlia, Madonna. Avui m'han enviat una carta, un correu d'una verge negra d'Hongria, i també li diuen amb aquest nom de Madonna, no? Llavors, el nom fa referència a aquest concepte de divinitat zodiacalista, no? De que la naturalesa és el llibre de Déu i no els manaments del Sinaí. I això és molt fort quan ho profundeixes.
Tornem una miqueta ara a parlar sobre el color de la verge. Com interpretes el fet que al segle XVI se li apliqués pintura fosca i més tard negra?
Sí, perquè se la vol identificar... Abans t'he parlat d'Astarter, però hi ha una altra divinitat zodiacalista, que és la deessa Isis. Si mires la deessa Isis d'Egipte, és també assentada en un tron i té el nen als genolls. Però, i a més van associades als bous. I això fa referència a la constel·lació de Taure. I és el negre representa la nit. Fa poc vaig estar a Egipte i a totes les tombes dels faraons del Vall dels Reis, al sostre hi ha el cos d'aquesta deessa nit i veus les estrelles. Clar, és de nit quan veus les estrelles i per això les pintaven de negre ja des de l'origen.
I creus que el color negre era més una decisió estètica o espiritual?
És una decisió simbòlica que fa referència a la nit. El negre a la nit. Hi ha altres interpretacions, alquímiques, el nigredo, però el bàsic, com estem parlant d'una divinitat, associar-ho amb una divinitat anterior a lo que va ser el Concili d'Efes. I és això, fa referència a la nit. Fixa't, però no solament fa referència a la nit. En el cas de les verges negres, fa referència a l'Evangeli de Sant Joan, a l'Apocalipsi. Molta gent es pensa que Apocalipsi i genets, això són uns cavalls que porten desgràcies, i això és fals. És tan fals que només ho poden dir els que estan blanquejant verges negres. L'Apocalipsi, que vol dir revelació en grec, parla d'una visió de Sant Joan que va veure de nit una dona que tenia el sol al cap, la lluna als peus i una corona de 12 estrelles. Això és una visió d'aquesta divinitat femenina, de la Mater Celeste, i fixa-t'hi que moltes verges que han volgut blanquejar li han deixat la mitja lluna als peus, perquè fa referència a aquest evangeli. És un evangeli i una interpretació que ens la volen adulterar. Ens l'estan adulterant i ens fan creure coses que no són.
Tu mateix has dit que aquell estudi que hem parlat, no, del 2001, que afirmava que originàriament era blanca, això era fals. Hi ha algun document que doni suport a la teva tesi?
N'hi havia molts, i n'hi ha molts. Jo ho vaig trobar en alguna revista del segle XVIII, que hi havia documents. Però si jo recomano a les persones interessades en aquest tema que llegeixin el llibre que he mencionat abans, de Jan Winen, i allà s'explica la quantitat de documentació que es va cremar, la quantitat d'esglésies i ermites que s'encenia de nit i es cremava tot, i el capellà llavors canviava la verge negra per una verge blanca. O sigui, això s'hauria de tenir present. Si no hi ha més documentació, és perquè va ser cremada al llarg de la història.
I què representa per tu personalment la imatge fosca de la Moreneta?
Representa aquesta concepció de que hem de trobar a les estrelles el que és el llibre d'una concepció de Déu, que és de la que es parla en el Nou Testament. El Nou Testament no es parla de Javé, es parla de Pare Celestial. I és de nit que hem de mirar aquests símbols. I, de fet, això és el que feien. I és que això és el que s'ha fet sempre. L'autèntic cristianisme, abans de que l'adulteressin, pensa una cosa, l'equinoxi de primavera, el van substituir per Sant Josep. Però allò no, aquella festa era una festa pagana. Se celebrava el que és Àries, que després l'Església va dir Anyell de Déu, no, Anyell de Déu. Allò és equinoxi de primavera. El solstici d'estiu que celebrem Sant Joan també ho van tapar. L'equinoxi de tardor hi van ficar Sant Miquel. El solstici d'hivern hi van ficar el naixement de Crist. Totes aquestes festes que hi havia paganes, zodiacalistes, va haver un credo que va sortir de Nicea i després es va acabar de tenir més poder a Efes, que ho va adulterar. És que estem, que ens fan creure una cosa falsa. Estem dins d'un engany i els adulteristes encara estan al poder.
La Moreneta ha sortit enguany, no fa molt, en processó pel mil·lenari de Montserrat. Quin significat hi veus en aquest fet?
És el que feien totes les tradicions antigues. Això de fer romeries, que en diuen, ja ho feien els hindús. Això ja es feia a l'Iran. Això s'ha fet sempre. Després aquí hi van ficar el nom de Maria, però ja es feia. Ja, aquelles divinitats antigues i paganes ja se'ls feia aquesta romeria. I estan relacionades amb pedres. Pensa que el nom peregrí vol dir camí de les pedres. Amb això de les verges negres, n'hi ha una, que és Nostra Senyora de la Llet, que és la que seguien els templers. Aquesta segueix la Via Làctea, per això li diuen de la Llet, ve de Via Làctea. Si tu agafes la Via Làctea que recorre Europa, aquest camí que en diuen de Sant Jaume o de Santiago, aquest camí és el camí està ple de Nostra Senyora de la Llet. I són pedres, i senyalen qüestions zodiacalistes com totes les que t'he esmentat.
I ja per anar acabant, perquè ens estem quedant sense temps, et vull preguntar que com resumiries el veritable missatge que amaga la Moreneta?
El veritable missatge és el de que hem de recuperar el sentit natural de la religiositat. I jo penso que les noves generacions... Perquè mira, això... Aquest llenguatge de les morenetes va ser des del segle X al segle XIII, però després ja no han aparegut més. És curiós, això. I ara jo estic estudiant física quàntica i, curiosament, la primera classe que vaig anar, saps quin va ser el tema que ens van explicar? La matèria negra. Vaig pensar, és que no em puc escapar de les verges negres per cap cantó. I jo estic segur que la física quàntica crearà un nou llenguatge en el que la matèria negra ocuparà algun paper d'aquesta creativitat. I també amb això que t'he explicat abans de les verges negres, fa poc a Andalusia, per exemple, hi ha una verge negra, que és la Regla, una altra que és la Mercè, i aquestes verges negres van ser portades, la Mercè des de Barcelona a Jerez de la Frontera, i l'altra des de León a Chipiona. Però és que, curiosament, ens diuen que hi van anar allà després de la Reconquesta, després de la batalla de Navas de Tolosa, però allà ja hi havia el culte abans de que allò ho ocupessin els musulmans, a la deessa Astarté. I això ratifica el que jo t'he estat dient tota l'estona, que abans ja hi havia aquest culte, no solament a Catalunya, que el teníem aquí també, sinó també a Andalusia i a Europa. Europa, pensa que Europa es va fer famosa la de Polònia, Częstochowa, pel Papa, però n'hi ha moltes. Molta gent ignora que la de París es digui Pilar. Després, la importància que té això és a Tolosa de Llenguadoc hi ha Nostra Senyora la Dorada. Allà s'hi van trobar els set trobadors i van crear els Jocs Florals. Jo demanaria als oients que reflexionessin per què, en temps de Franco, es van prohibir els Jocs Florals. I és perquè al darrere hi ha aquesta concepció zodiacalista de les verges negres, perquè Nostra Senyora la Dorada de Tolosa és negra, també. I està relacionada amb els trobadors i amb els Jocs Florals, i al darrere hi ha aquesta concepció cultural que està adulterada i jo intento regenerar modestament. No jo sol, som molta gent que està dient... El que jo dic... Mira, he conegut un historiador andalús i estem d'acord amb tot. I el que estem plantejant, o sigui, som uns quants els que ho estem dient, però són molts els que ho estan amagant.
Molt bé, doncs Jordi, moltes gràcies per haver-te passat per aquí el Connectats, i si algú li interessa aquest tema, el 29 de maig fas una conferència tu mateix a Terrassa, no?, anomenada Verges Negres i Art Romànic.
Sí, perquè estan relacionades, sí, a Terrassa us convido als que els interessi a assistir-hi, al bar.
Exacte, convidem allà els oients a que hi vagin.
Poden vindre, és allà al bar Culla, al centre de Terrassa.
Molt bé, doncs Jordi, un plaer haver-te tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fins aquí arriba aquest episodi del Connectats Corresponents aquest dimarts. Com veieu, ens acomiadem avui parlant de la Moreneta. Gràcies des de Badalona. I perquè veieu una nova connexió en aquest Connectats entre Terrassa i la ciutat del litoral. Aquí acabem. Ho deixem fins demà. Tornarem quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb cu.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres,
un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.